Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. La consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha mostrat partidària d'endurir els càstings per la tinença il·legal d'armes de foc. Parlon ho ha reiterat aquest matí des de Tarragona en el marc del tiroteig que s'ha produït aquesta setmana al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs. Adrià Tella, Ràdio Ciutat de Tarragona.
Parlon ha explicat que les actuacions policials permetran que la ciutadania del barri se senti segura i ha remarcat que el patrullatge policial les 24 hores que s'està fent ara mateix i serà el temps que sigui necessari. La mateixa consellera ha afegit que aquests incidents no són tolerables i assegura que no hi haurà impunitat davant aquest tipus de conductes. Parlon explica les mesures que han pres per combatre-les.
Hem reforçat tot el que seria la presència de les unitats de Brimo i Arro, unitats d'ordre públic, per poder treballar en pacificar l'entorn, que la ciutadania se senti segura, els veïns i les veïnes que viuen allà, poder fer les identificacions necessàries per fer les investigacions oportunes, i també aquí és un repte que tenim com a país, que és que la penalitat de la tinença de les armes de foc s'ha de millorar, és a dir, s'ha d'endurir en un futur, i aquesta també és una línia en la qual hem de treballar.
La titular d'Interior ha lamentat que la mina sigui un barri estigmatitzat i per revertir la situació ha destacat la llei de barris, així com inversions en instal·lacions.
I Oleguer Serra ha deixat de ser vicepresident d'Òmnium i membre de la Junta Directiva Nacional de l'entitat. Després de 24 anys vinculat a càrrecs directius de l'organització, la fi de la necessitat de visibilitzar el seu exili ha impulsat la decisió de l'activista, que això sí, ha dit, continuarà lligat a Òmnium. Les vicepresidentes d'Òmnium continuen sent, ara per ara, Marina Gai i Marta Garçavall. Serra va tornar de l'exili a Suïssa ara fa mig any, un cop es va tancar la causa del tsunami. I els metges i infermeres de família constaten un increment important de l'activitat als CAP aquests dies en l'augment dels virus respiratoris, sobretot el de la grip. Jordi Mestres, de la Societat Catalana de Medicina Familiar, afirma que estan ja notant molta afluència i en aquesta situació recomanen la mascareta als centres sanitaris i que les persones de risc se la posin en espais tancats com aglomeracions, com el transport públic o les rebaixes. Mentre a Venezuela, Nicolás Maduro es disposa a tornar a ser investit avui president sense haver mostrat les actes a les últimes eleccions. Mentrestant, el candidat opositor Edmundo González assegura que també estarà al país i prendrà possessió del càrrec. En les últimes hores, desenes de manifestacions de protesta s'han fet arreu del món i també en ciutats catalanes com Barcelona, on prop de 4.000 persones s'han manifestat, i també a Girona. Tornem a més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverso.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Oriol Coromina, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 10 de gener i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, un divendres que ha començat més fred que no pas ahir, però en canvi a hores d'ara torna a pujar la temperatura d'una forma evident. I tot ajudat amb aquest sol ben radiant, atmosfera molt transparent que tenim a gairebé tot el país. Alguns núvols entren pel Pirineu a hores d'ara, de fet, al llarg d'aquesta tarda es fa anant més densos, a la banda lleidatana sobretot, i també alguns núvols que no s'han acabat de desfer d'alguns indrets del sud de la Costa Brava, sobretot també de la costa del Maresme. Al llarg d'aquesta tarda un ambient molt suau i tornarem a passar dels 20 graus de màxima, sobretot a les Terres de l'Ebre. Ara bé, amb aquest vent encara molt tossut, sobretot a les comarques de Tarragona. Aquesta propera nit i matinada ens passa un petit front que farà que hi hagi alguns plogims molt dispersos, però a qualsevol comarca, i començarà a reforçar-se el vent. Vent que demà a la tarda i, sobretot, el diumenge serà molt fort a Girona, gran part de Tarragona, la Catalunya central i les comarques del Pirineu. Al Pirineu també, demà dissabte, amb algunes nevades, sobretot a l'Alt Pirineu. Ho anirem seguint a la xarxa.
Avui al Connectats parlarem de la reducció de la jornada laboral a 37 hores i mitja i ho farem amb en Lluís de la Torre, responsable d'acció sindical d'UGT al Vallès Occidental. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista. Avui per parlar del bitllet únic per al transport públic que proposa el govern espanyol i el nou rècord d'espectadors als teatres de Barcelona. A partir de les 5 coneixerem la Fundació Espai Natura i Joventut de Badalona amb Rocío Cintado, educadora, i Núria Martínez, coordinadora del centre. Sabrem què ha fet bullir les xarxes aquesta setmana amb Joan Muñoz. Repassarem les estrenes cinematogràfiques de la setmana i marxarem de cap de setmana amb l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La Gala de l'Esport de Terrassa 2025 ja té data. Serà el proper 17 de març i, com és habitual en les darreres edicions, serà al Teatre Principal. Aquest cop, però, el certamen és especial perquè enguany celebra el seu 50è aniversari. A partir de 6:45 es lliuraran diversos guardons que reten homenatge als esportistes, entrenadors, directius i entitats vinculats a l'esport local que hagin excel·lit en el decurs de l'any 2024, així com les trajectòries esportives a més llarg termini. Com a novetat, també, i per començar la setmana amb bon peu, la gala tindrà lloc un dilluns, a diferència del ja habitual divendres d'anys anteriors. Amb motiu de la família de la seva creació, els organitzadors, l'Ajuntament i Diari de Terrassa han elaborat un documental que s'estrenarà en el Cinema Catalunya abans de l'acte i farà un recorregut històric per totes les edicions passades. Addicionalment, també en ocasió de l'aniversari, es durà a terme un sopar als jardins de la Casa Alegre de Sagrera.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cocapital. Sabadell, Júlia Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda. La nova temporada de música de cambra de Sabadell compta amb una desena de concerts i 5 sessions didàctiques que començaran la setmana que ve, dimecres concretament. Un dels plats forts de la temporada, precisament, és el concert inaugural de la temporada, el pròxim 15 de gener, a càrrec del músic Marco Mezquida. La presidenta de Joventuts Musicals, Joana Soler, ens explica com serà aquest concert.
Farà música d'obres que probablement ja la coneixerem tots, però també serà obra pròpia seva. Ell és un gran compositor i, per tant, ens portarà també en el seu terreny de seducció. Com tots sabem, el Marco Mezquida en aquests moments està reclamat no tan sols en el nostre país, sinó que ara just abans de Nadal va estar fent una gira per Japó, per Centre Europa, vull dir que ara en aquests moments està allò que se'n diu super reconegut.
El programa s'allargarà fins a finals de maig amb l'Hèlix Trio tancant temporada. En aquest sentit, durant tot aquest temps es combinaran noms consolidats de la música clàssica i talent emergent.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Badalona estrenarà el nou servei de neteja a finals del primer semestre de l'any, almenys si es compleixen els terminis. De moment, divendres vinent, la Junta de Govern aprovarà la licitació del contracte amb l'objectiu de tenir l'adjudicació enllestida pel mes de juny, a més d'incorporar neteja nocturna a tots els barris i d'augmentar la freqüència de recollida un 35%. El contracte compta amb serveis pioners. Per exemple, els contenidors disposen de sensors que informaran si estan plens o no, i d'aquesta manera es podran establir rutes de recollida dinàmiques. El govern també destaca la incorporació d'un règim sancionador en el contracte, fins ara inexistent, que permetrà fiscalitzar el servei prestat per part de l'empresa adjudicada. En aquest sentit, només cobrarà la totalitat de la factura si compleix amb els objectius de qualitat marcats al contracte. Escoltem a Daniel Gràcia, regidor de Via Pública.
Uns indicadors de qualitat que ha de complir sí o sí. Si no es compleixen, perdrà aquest 3% i l'Ajuntament no li abonarà. Serà un bonus de qualitat de poder cobrar el 100% de la factura de neteja i de recollida. I són aspectes que nosaltres creiem indispensables, imprescindibles, per poder fiscalitzar l'empresa.
El contracte de neteja i recollida de residus comptarà amb un pressupost de 540 milions d'euros repartits en 12 anys. Segons el govern, es tracta d'una inversió rècord, ja que pràcticament dobla l'actual.
Gràcies, Santiago. Seguim encara al litoral, ara una mica més al sud. Des del Prat de Llobregat ens informa Rocío Santa Eufèmia. Bona tarda.
Bona tarda. Els espais naturals del riu Llobregat compten amb un nou mirador de flamencs a l'entrada de Caltet. Es tracta d'un espai accessible que permetrà a les persones visitants observar aquestes i altres aus aquàtiques de la zona. En concret, l'actuació ha consistit en l'adequació de l'entorn, la construcció d'una plataforma de fusta, una barana mirador i un banc per poder seure, tot plegat amb l'objectiu d'apropar la natura i la biodiversitat del Delta a la ciutadania i impulsar un turisme sostenible. Joaquim Bartolomés, tinent d'alcaldia de l'àrea d'acció ambiental i regidor de promoció de la ciutat.
A partir d'ara, un altre espai més perquè la gent pugui gaudir, tant la gent del Prat com la gent que ens ve a visitar, i donar-li aquesta força a el que representa els espais naturals.
Aquest projecte ha donat el tret de sortida al Pla de Sostenibilitat Turística en destinació Costa Barcelona, Delta del Llobregat, de la Diputació de Barcelona. Al Prat, l'actuació més destacada en el marc d'aquest pla serà la futura adequació de l'aiguamoll de Calmet Natrus. Allà es crearan dos itineraris, un transversal que connecta el camí i el carril bici paral·lels a la carretera de la platja amb el camí del marge dret de la Bunyola, i un principal que permetrà creuar la zona inundable que serà regenerada pel projecte.
Gràcies, Rocío. Des del litoral, a l'altra banda de Collserola, arribem a Castellar. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Castellà ha tornat a posar en funcionament des de fa uns dies l'skate park del Pla de la Bruguera, un cop finalitzats els treballs de remodelació que han permès millorar i ampliar els elements de la instal·lació. Per celebrar aquesta reobertura, aquest dissabte tindrà lloc l'Skate Day, una jornada plena d'activitats organitzada per l'associació local Angorillat Skateboard Club, que aplega a mans d'aquesta disciplina esportiva. L'esdeveniment comptarà amb food trucks, música punk rock en directe, premis i sorteig per a tots els assistents. L'activitat es farà de les 11 del matí fins a les 8 del vespre i està adreçada tant a adolescents i joves com al públic en general. L'Skate Park de Castellà és un equipament que es va estrenar el 2003 i compta amb un espai de 1.300 metres quadrats format per diferents mòduls de rampes, baranes i altres estructures per practicar aquest esport urbà.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Espectacles de dansa, taules rodones i activitats culturals i socials protagonitzaran els actes de celebració dels 50 anys de l'Esbart Sant Cugat. El dret a sortida tindrà lloc el dissabte 18 de gener amb una exhibició del grup Joves Més 50 i un taller de dansa obert a tothom. El plat fort, però, serà del 30 de maig a l'1 de juny amb un seguit d'actuacions en un format festiu sota el lema Ballàvem, ballem, ballarem. L'entitat ha programat un seguit d'activitats al llarg de l'any amb l'objectiu de realçar el paper de l'entitat a la ciutat, així com visibilitzar els diferents projectes i seccions d'aquesta. Sentim el ballador de l'entitat, Isaac Ballester.
Després recuperarem la ballada de socis, que és una ballada que es feia antigament a l'Esbar, i aquesta any la recuperem amb molta il·lusió, amb motiu del 50è, qui sap qui es quedarà, si no, no ho sabem, és un petit regal que haurem fet a tots els socis i sòcies de l'Esbar que fan possible l'entitat. Seguidament, després tindrem la mostra de procés de creació de l'espectacle Sant Medí. L'espectacle de Sant Medí és un espectacle que fa el grup de juvenils, que es va fer el 1992.
Amb motiu de l'ocasió, el cos de dansa també ha estrenat nova imatge rememorant els seus orígens. Dissenyada per la ballarina Aina Sanz, s'ha donat a conèixer aquest dijous a la roda de premsa de presentació de les activitats que ha conclòs amb una mostra del cos de dansa.
Tarda, no et desconnectis. Connectar. Aquest any ha de ser, teòricament, l'any en què entri en vigor la jornada laboral de 37 hores i mitja. Una reducció molt polèmica, sobretot per la patronal, i que ha estat segellada a les acaballes de 2024 pel govern espanyol i els sindicats. Però a hores d'ara encara són moltes les preguntes per respondre. Anem fins a Sabadell per veure si trobem algunes respostes. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Sí, és evident que aquest gener de ben segur que no es podrà aplicar la mesura, però qui sap si podrà entrar en vigor en els pròxims mesos. Per sortir de dubtes, tenim a Lluís de la Torre, el responsable d'acció sindical de la UGT al Vallès Occidental. Bona tarda, Lluís.
Bona tarda.
Després de l'acord al que vau arribar amb Yolanda Díaz des de la UGT, fins quin punt sou optimistes amb que aquesta reducció de la jornada laboral arribarà aquest 2025?
Bueno, nosaltres som optimistes, si no, no ho és insignat, no? De lo que es tracta és de veure fins a què punt l'altra part, la patronal, i, bueno, està disposada a, per alguna manera, a deixar en oblit aquest plantejament que porta, que entenem que és un plantejament, jo diria, a ver, qué palabra para evitar susceptibilidades, ¿no? O sea, fuera de época. Estamos hablando de un acuerdo de 40 horas del año, si no recuerdo mal, de finales del 82, cuando llega Felipe González, a partir del 83, es cuando se pone en marcha. 43 años de 40 horas sindicales, con todo lo que ha evolucionado el mundo. Y da la sensación que los únicos que no han evolucionado son la patronal. El señor Garmendi sigue a fecha de hoy, en el año 2025, con el mismo discurso y el mismo pensamiento que tenía el señor, creo que se llamaba Carlos Ferrer Salat o Salabat, el presidente de la patronal de la época.
Proposar una data, no? Una data límit. Quan podria fer-se efectiva, quan es podria materialitzar aquesta reducció de jornada i, sobretot, fins a quin punt el posicionament, no, de la patronal és, doncs, determinant o pot influir en aquest retras?
Parlar d'una data és difícil perquè també anirà en funció dels sectors. Hi ha sectors que avui, per avui, amb el paper, o millor dic, amb la pràctica, ja gaudeixen d'aquestes 37 hores. Per això parlen moltes vegades d'anar a les 35, o fins i tot algú que parla d'anar camí de les 32 hores. N'hi ha molts sectors que ja les gaudeixen avui, les 37 hores i mitges. Clar, jo entenc que al petit empresari li costi. El que passa que també estem parlant de que n'hi haurà ajudes per a aquest petit empresari, que tornem a parlar del mateix. O sigui que ens hem de mentalitzar que treballar més hores no garanteix més productivitat. I la prova està que cada vegada n'hi ha més empreses i no val a dir que prou importants, com que comencen a implantar la jornada de 4 dies. I una altra cosa, un treballador, quan va treballar de manera més còmoda, no en rendeix més. Estem parlant d'un país on té un índex d'absentisme molt elevat i ens hem de preguntar per què aquest índex d'absentisme. Potser no se n'adonen que és que n'hi ha molts i molts treballadors que estan esgotats, que el model organitzatiu de moltes empreses que està, per d'una manera, no sé quina paraula utilitzar, no diré pas caduc, però desfasat, i que s'ha d'introduir un nou model. Tot això, amb mitja hora diària de menys, jo suposo que no ha de ser tant el tal trauma per moltes, la mateixa majoria d'empreses. I abans em sembla que preguntaves quan penses que podia ser, no sé, però n'hi ha moltes empreses que jo estic convençut que en 6 mesos això ho podrien tenir engestit.
El
que han de fer és, un cop que hi hagi una norma que estableixi que ha de ser 37 hores i mitja, als empresaris plantejar-se que amb qui ho han de parlar, encara que no els agradi a molts, és amb qui ho ha de posar en pràctica, que són els treballadors. Que un altre problema que tenim dels empresaris és que, per sort no tots, però molts empresaris d'aquest país, no els agrada que els seus treballadors els hi facin veure o els hi diguin quina és la millor manera de posar en pràctica segons quin tipus de mesures. Perquè ells pensen que com són els empresaris, que com són els que paguen, que com som els no sé què, la seva veritat és l'absoluta. I segurament que en moltes empreses els que estan al pe del canó i estan produint són els més adients per escabir de quina manera això es traduir amb la reducció. Ara, no sé, a mi em venen al cap empreses que potser treballen matí i tarda, que a la millor el que poden fer és, en lloc d'entrar mitja hora més tard, o plegar mitja hora abans. O, no sé ara, a mi, jo, per exemple, jo em bellugo en un món on es treballen en molts postos 365 dies les 24 hores l'any, que és la sanitat. No, doncs igual n'hi ha llocs on, lloc de treballar de matí i tarda, tothom es pot treballar des de l'una del matí fins a les 5 de la tarda, de les 5 de la tarda fins a les 8 del vespre, amb actius, altra gent. O sigui, jo penso que el millor és que la gent que ho ha de posar, o no diré per aquí, però la gent que és la que estarà en cada lloc de treball fent aquesta tasca, i a l'empresari, doncs, ho parléssim i veiéssim quina és la millor manera de posar-lo en pràctica. Mm-hmm. Però que mitja hora diària moltes vegades es perd en moltes empreses, amb potser reunions per dir el mateix un dia enrere un dia, per parlar de, bueno, no seré jo el que digui, el que tingui la seva veritat, no? O sigui, però que torno a dir el mateix, que jo penso que ja toca que parlem de 43 anys, un model de producció que tothom està dient que no és lo suficientment productiu, que una veritat és que tenim un índex d'absentisme molt elevat com a conseqüència segur de les càrregues de treball que suporten la majoria de treballadors, que aquestes càrregues de treball no vol dir que sigui un treball, per dir una manera, de pico i pala, sinó que moltes vegades és el model organitzatiu que també comporta això, fatiga, cansament, bueno, que cada vegada hi ha més malalties mentals, i l'exemple està aquí, l'estrès professional, el burnout, etc., etc., i que això també genera un cost al conjunt de la població, les malalties mentals, que ara tothom està dient que es gastarà molt diners, que ja està bé, per anar a mirar de quina manera es poden reduir, doncs potser també seria una manera de prevenir-les.
De fet, un dels arguments, no, que han estat defensant històricament per a aquesta rebaixa és millorar la qualitat de vida dels treballadors en tots aquests sentits que comentava ara, no? Aquest topall, aquesta mitjora menys diària, creu que és suficient per aconseguir, doncs, tot això que estava comentant ara?
Jo dic mitja hora diària menys, però és que ningú està dient que tingui de ser una tallada de mitja hora diària als 5 dies a la setmana o als 6. Estem parlant sempre de 37 hores a nivell còmput anual. Això vol dir que en funció del tipus d'empresa, en funció del tipus de producció, doncs potser la millor hi ha empreses que no han de retallar aquesta mitja hora diària, sinó a la millor organitzar-se d'una altra manera.
Sí, però fins aquesta tot, reprogramació, potser aquest còmput total de 37 hores o 37 hores i mitja, és suficient ja per aconseguir tot això?
Home, el que no pot ser és ficar-se de les 40 a les 32 hores de cop. Tot s'ha d'anar fent, i sobretot en molts sectors, de forma gradual i paulatina. Hem de donar un primer pas. Ja he comentat que n'hi ha postos on ja estan aquestes 37 hores. Ja ens agradaria que amb aquests postos que estan les 37 hores i mitja, doncs anéssim a 35. I amb postos on hi ha les 35, doncs anéssim també de les 32. Però ara, això, si és impensable parlar ara de 37 hores i mitja, doncs imagina si parléssim de 35 o de les 32. Hem d'anar... Això sí que és veritat que bueno, quan fan segon que tipus de reforma s'ha d'anar miqueta en miqueta.
I parlant de miqueta en miqueta, tenen alguna reunió programada més sobre la taula amb el Ministeri per continuar abordant aquesta mesura?
Jo suposo que la tindran, perquè això no es porta des d'aquí, es porta des de Madrid. Però jo estic convençut que tant UGT com Comissions estem decidits a aconseguir-ho. I jo suposo que, escoltant les declaracions que estan sortint als mitjans nacionals, no crec que estiguin els nostres representants a Madrid, per dir d'alguna manera, bueno, creuats de braç. Segur que ho estan seguint al moment i segur que mantindran les reunions que calguin per intentar que això es faci efectiu. Compte que, bueno, no hem de perdre de vista que de qui depèn és del govern. En aquests moments, a l'acord amb els sindicats, amb els ministres, que amb el Ministeri ja està acordat. O sigui, seria un incompliment d'un acord. No seria dir no hem arribat. Estaríem dient donde dije digo, digo Diego. I això per determinat polític és molt dur. El que tu no puguis, d'una manera com polític, vendre que el que tu dius ho compleix. I, bueno, i avui el senyor Pedro Sánchez, per el que més l'estan atacant és per això, perquè diu que no compleix els pactes, doncs jo penso que seria, per una manera, bueno, una bofetada, hablando mal de pronto. I esta bofetada, a quien se la daría el señor Pedro Sánchez, seria a los agentes sociales de este país, que son los que mayoritariamente lo votan. Los trabajadores de este país son los que mayoritariamente lo votamos.
Doncs veurem si acaba sent així o no durant aquest 2025. Moltes gràcies, Lluís de la Torre, per haver-nos atès i haver-nos doncs, detallat una mica més la lletra petita d'aquest pacte.
Val, i moltes gràcies a vosaltres per donar-nos el seu veu.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Un minut i arribarem a 4:45 de la tarda i ens disposem a obrir l'última tertúlia de la setmana en aquest Connectats de retorn després de les vacances. I avui és el moment de saludar la Georgia Mainou, que és autònoma i la tenim a Sabadell. Georgia.
Hola.
Què tal? Com estàs?
Bé, bon any.
Bon any, i tant. Bon any. Com prova, bé?
Sí. Ara de baixada, ja.
Ara de baixada de les festes, vols dir, no?
I de les vendes, nena.
Ah, de les vendes, vale, sí, és veritat, tens raó. És veritat. No, no, sí, el mes de gener ja ho diuen, no? La cuesta d'enero. Com que no?
És pitjor la cuesta de febrero.
Sí?
Sí, clar, perquè el gener encara tens rebaixes, però després a finals de gener et venen les llistes de Reis.
O sigui que fins al mes de març o així no aixequem el cap, o què?
Mal o menys.
ja hem fet una mica el termòmetre, eh? De com ens anirà l'any. Deixa'm que saludem a la Roser Fernández, que és membre de l'Aula d'Extensió Universitària d'aquí de Sant Cugat, i ens acompanya a l'estudi. Roser, bona tarda.
Hola, bona tarda i bon any, també.
Bon any. Com ha anat el Nadal?
Bé, bé.
Sí?
Sí.
Els Reis s'han portat bé?
Bueno, els Reis han passat una mica de llarg.
Una mica?
Bueno. No devem haver fet gaire bondat.
I a tu, Georgia, s'han portat bé els Reis o què?
Els Reis, la reina sóc jo.
La reina de casa teva, de la teva república independent de casa teva, no?
Home, si no me'ls faig jo, no me'ls fa ningú.
Sí, senyora. Bueno, molt bé, doncs escolteu, estem a l'espera de poder saludar el tercer integrant de la tertúlia d'avui. Quan ens avisin, quan estigui disponible, el saludarem, el company del Prat. De moment entrarem en matèria i ho farem parlant d'aquest anunci que ha fet el ministre de Transport, Òscar Puente, que va anunciar que d'aquí un anyet, el 2026, sí. A veure si és possible tenir ja una tarifa plana per al transport públic. Saludem el Jordi Gili, el president d'Amics de la Sardana i exregidor. Jordi, bona tarda i bon any.
Hola, bona tarda i bon any a tothom.
Com estem?
Bé, 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 de moment
sí?
Ja som.
Molt
ja
bé.
És important.
Molt bé. Res de grips, ni de virus, ni de...
Deixa'm tocar fusta, però no, de moment no. Una miqueta fònic, bé, lo típic.
Bueno, però això ja... Sí, és una mica de passada. Doncs estem a punt de començar el primer dels temes parlant d'aquesta tarifa plana en el transport públic que va anunciar l'Òscar Puente de cara al 2026. Que com a proposta, com a iniciativa, com a bones intencions, és una bona proposta. Diríem que ja era hora.
Bueno, jo crec que sí que és una bona proposta, però suposo que aquí a Catalunya concretament deu afectar a Rodalies, només, aquí... perquè tenim els ferrocarrils que en realitat ja tomba el bitllet del ferrocarril.
És que ara ja has posat el primer obstacle al tema, que és que, clar, aquí s'hi hauran de posar d'acord les diferents administracions, i aquest és el primer cavall de batalla. Ja. Però com a idea... Com a idea genèrica?
Està bé, sí, sí, perquè jo crec que és més pràctic, no? Que no tinguis que anar traient diferents bitllets quan te vols moure per una ciutat o per una altra, jo trobo que està bé.
Per als usuaris que agafin tren, metro, tramvia, autobús...
Amb una sola cosa, com ara pots fer amb el bitllet dels ferrocarrils, que pots agafar els autobusos de Barcelona amb el mateix bitllet i el metro, vull dir que, en definitiva, no és cap invent, eh?
No, no és cap invent.
Ja funciona.
El que passa és que hi ha coses que estan inventades però no estan aplicades. No? I llavors no avancem. Coincidiu amb la Roser, Jordi, que és una bona idea?
Sí, jo penso que amb tot el que sigui facilitar a la ciutadania el transport públic, tant amb el que és l'eficiència del propi transport com amb la comoditat de la burocràcia, per entendre'ns, de no haver d'anar traient bitllets per aquí, per allà, que aquí fins a aquesta estació és així, fins allà em sembla bé. Jo he de reconèixer que no sé exactament l'abast d'aquesta tarifa plana. Què vol dir? Que si jo agafo i me'n vaig a Madrid per dir alguna cosa, al metro de Madrid aquesta mateixa tarifa plana em serveix? Per dir alguna cosa?
A veure, al llarg recorregut, no. Quedaria exclòs. I tu estàs preguntant si el mateix bitllet que tu fas servir per al transport públic a Barcelona et serviria per Madrid?
Per exemple.
Val.
Per Madrid o per... Sembla
ser que sí, no? Tal com ho diuen. L'única cosa que queden fora els AVEs i els trens d'alta velocitat. Això sí. Ja queda exclòs. Però si tu vas amb un tren normal, diguéssim, pots anar per allà on vulguis, almenys pel que sembla, no?
Ens falta conèixer el detall de què suposaria, sí. Doncs...
I les tarifes.
I les tarifes que realment haurien de ser assequibles per tothom, sigui d'on sigui.
Que això no empitjori els preus que tenim ara aquí, per exemple.
És aquí és on volia anar jo. Perquè avui per avui els preus no són els mateixos a Barcelona o a València o a Sevilla o a Madrid. I si això s'unifica, vol dir que potser alguns... que estan pagant més barat ho hauran de pagar més car, o que els que paguem més car seran que més barat. Suposo que són d'aquelles coses que ustedes hagan la ley que yo haré el reglamento.
Penseu, doncs, que serà complicat que es posin d'acord, com dèiem abans, entre les diferents administracions a l'hora d'unificar, doncs, precisament una tarifa que suposés una tarifa ajustada a tots els públics d'arreu de l'estat espanyol, perquè aquest és el principal obstacle, podríem dir.
És que està per veure si tu treus un bitllet i aquest bitllet et servirà per anar a on vulguis i per allà on vulguis, o, per exemple, tu treus un bitllet a Barcelona de Barcelona a Madrid, posem per cas, i aquest tingui un cost diferent de si vas Barcelona, no sé, Bilbao, posem per cas, no? I que llavors amb aquest puguis circular per Bilbao o per Madrid, segons el que hagis tret, no? És que no, això no està definit, no? No se sap si és una tarifa plana per arreu d'Espanya, per exemple, o seran bitllets concrets... que els agafaràs per anar a una destinació concreta i sí que allà podràs fer el que vulguis. No sé, això està per veure.
Jo el que em dona la sensació, vaja, el que en tot cas tindria un cert sentit, és que en el que serien aquí rodalies o tal, que cercanies a qualsevol altra ciutat espanyola i tal, això, els preus fossin exactament el mateix. Una altra cosa... és quan tu fas un llarg recorregut, encara que sigui amb un tren normal, que no tindrà el mateix preu que anar del Prat a Gavà que per anar de Barcelona a Madrid. Això és lògic.
Georgia.
Mana'm.
A tu no t'és igual? T'és igual?
No, aviam, la idea és bona, però jo estava aquí pensant, ho estava buscant i tot, eh? Les competències de Rodalies... Diu que es començaran a fer efectives al gener del 2025, o sigui, ara. Però només la R1, la R2 i la R3 ja ho veurem. O sigui que ja et dic jo que l'any 2026 la R2 i la R3 encara seran d'Espanya i aquí pringarem com tot, com sempre. Segur. Però segur, eh? Perquè, a més, després sortirà la Generalitat i dirà no, és que encara no tenim les competències, nosaltres no podem fer això... nosaltres no podem, heu de pagar... Sí, la trampa. És que sempre és igual.
Ja, però aquí, per exemple... Aquí, per exemple, tenim els ferrocarrils de la Generalitat, són competència de la Generalitat.
I com van?
Perfecte.
Van molt bé.
Doncs sí. Ja està.
Vale. Però, a banda d'això, en el cas que s'acabés assolint aquest bitllet únic... aquest bitllet ens hauria de poder servir per fer servir per anar amb rodalies, per anar amb ferrocarrils, per anar amb els busos, per anar amb el que fos.
Sí, a mi sembla perfecte, Carme. Sí, em sembla perfecte.
Però és que torno a insistir...
Ja que no tindrem les competències totals.
Però és que torno a insistir que com que aquí hi ha diferents administracions implicades...
Ahí voy.
Aquest serà el principal escull, no? A treballar. Jo no sé si els donarà temps de posar-se o d'arribar a un acord.
No.
Durant aquest any.
Jo crec que serà Renfe. Renfe, que és el que va per tot el país, els ferrocarrils no crec que entrin amb això, ni no sé si hi ha alguna altra comunitat autònoma que té algun tipus també de transport que sigui d'ells.
Encara m'ho poses millor.
Sí.
Si és Renfe...
Sí, jo crec, no sé.
Si només és Renfe...
És la companyia nacional, no?
Llavors, sí, clar. Com que, llavors ens donaran les competències. I aquí a pringar, a pagar. Serà l'única... M'enteneu què us vull dir?
Sí, sí.
Llavors ja veuràs que de seguida ens donaran les competències i els d'aquí diran, hosti, a vosaltres em convides? Vinga, va, tots a pagar. No ens donaran, no, aquest d'això aquí. Què us hi va? Oh, és que com les competències són de Catalunya...
Bueno, però poder funcionaran més bé, llavors, eh? Perquè ara ens tenen
llavors,
aquí ben abandonats,
pagarem, però funcionaran millor. Vull dir que no sé quina... No sé ja què dir. Bueno, no sé.
Però,
bueno, és igual. Aviam.
Haurem d'esperar que el ministre s'expressi, que s'aclareixi. Aviam.
Aviam, que ens doni més detalls. Fa molts anys que es parla del famós tema del traspàs de rodalies i no sé què, però, esclar, és un híbrid, això, perquè és el traspàs de no sé què, dels horaris o de quatre xorrades, però les infraestructures segueixen
siguent
de DIF. L'altre és de Renfe.
Aquí...
Els maquinistes de Renfe no volen saber... Bueno, etcètera.
Segons estic llegint, diu, supone el traspaso de la titularidad de la infraestructura y los recursos económicos y humanos que pasarán a manos de la Generalitat en los próximos meses. Que tu creus? Perquè jo no.
Sí, que també hi va haver reacció per part dels treballadors que deien que anar i que ells no volien passar a dependre de la Generalitat. Però a banda d'això, que això és un altre debat. Aquesta és una altra història, que clar, s'haurà de conjugar precisament amb aquesta idea del bitllet únic, per saber què s'inclou, què no s'inclou, no? Sobretot en aquest país, a Catalunya. Però en el cas que sí, que es pogués fer aquest bitllet únic i pogués funcionar, com deia la Roser, doncs es tracta de facilitar als usuaris doncs la seva mobilitat, no? Poder circular. Jo no sé si teniu, per experiència, si coneixeu algun model d'algun dels països de la comunitat.
Jo m'hi vaig trobar a Holanda. A Holanda, que vam agafar el tren per visitar diferents ciutats i el senyor que estava a la guixeta, molt amable, em va dir, on vol anar? Dic, vull fer això. I em diu, no, doncs no agafi un bitllet. Diu, agafi aquest altre bitllet, diu que li dura tot el dia, diu, i vostè pot anar pujant i baixant als puestos on vulgui, visitar el que vulgui, tornar a agafar un altre tren, continuar amunt, diu, té tot el dia de temps.
Però no era un abonament turístic, per entendre'ns.
No, és un bitllet que també el fan servir ells, que jo suposo que una mica poder serà això, no? Que, esclar, si tu dius, jo vull fer tal cosa, no? Pues tindrà un preu. Jo en vull fer un altre, pues tindrà un altre preu. Depèn d'on vulguis anar.
Bueno, però ara que ja passa... no, una targeta, no sé si ja agafo mai ni tren ni autobús, però hi ha una targeta, no?, que pot fer servir l'autobús i el tren alhora.
No, això sí, però sí. Que amb el tren en tu normalment pagues per allà on vas, no per anar allà on vulguis.
No, una T d'aquesta. Saps? No sé quina és.
En canvi, allà pagaves un bitllet i amb aquell bitllet tenies tot el dia per anar allà on volguessis, la població que volguessis. Podies anar
pujant. O sigui, la diferència és que tu et pots moure per allà on vulguis.
Ah,
i en canvi, aquí, a Catalunya, el que passa ara mateix és que aquest model va en funció de la distància recorreguda. No és exactament una tarifa plana.
Que pringats que som.
Sí, en funció d'una distància recorreguda en una zona, però és que a més cada vegada que puges amb un autobús, puges amb un tren, puges amb un metro, cada vegada tu vas marcant i vas aprimant aquesta targeta,
sí,
que pot valdre 10 dies
sí.
En canvi,
això que et deia jo no mengua, o sigui, durava tot
pagues
el dia.
Pagues per tot el dia.
Sí, o 3 dies, perquè no sé on era, no sé si era Itàlia, també que podies agafar l'abonament, no sé si era Itàlia o París, ara no me'n recordo, però podies agafar l'abonament, per exemple, per 3 dies. Si tu estaves 3 dies, 5 dies,
París, sí.
Que sí? 5 dies sí. A la ciutat, pues estaves els 5 dies, feies el que volies, no? Mm. I això aquí no sé si existeix.
Home,
a Itàlia sí que hi ha casos, de, sobretot a Roma, que també hi ha un bitllet únic.
Sí.
I si et veu un estranger...
També pots pujar i baixar.
Perquè cada vegada que puja.
Sí.
No, doncs això està bé i seria qüestió de que es pogués aplicar.
Això és un model, no? Però ell parla d'Alemanya. Jo a Alemanya la veritat és que no he agafat trens, no ho sé.
Mira, a Alemanya van posar potser fa...
Ell diu modelo alemán.
Sí, el que passa és que Alemanya ara tampoc no és que sigui realment un model perquè estan una mica... encallats, tenen alguns problemes, però el que diu el ministre és el model alemany però per aprendre dels errors, no? Com dient, el que els hi ha passat amb ells intentarem que...
Però no sabem quin és aquest model.
Mira, jo us he de dir que fa un parell o tres d'estius Alemanya va coincidir que van posar van facilitar, volien promocionar precisament la mobilitat durant aquella època i van establir un bitllet d'un mes de durada. Un bitllet, era un abonament, un mes de durada per moure't
per allà on volguessis
el preu de 9 euros 9 euros i no era turístic, eh? No era només per estrangers, per gent que va puntualment a visitar alguna zona d'Alemanya, sinó que estava pensat. I no sé si era ben bé una prova, però la veritat és que, bueno, d'aquesta manera sí que es pot incentivar que la gent faci ús del transport públic.
Però és que llavors ha de funcionar
bé,
58
euros, no? Diu el ministre.
Ara sí. Sí.
58 ja. El què? Al mes o a l'any?
Al mes. És una quota mensual de 58 euros. Per això dic que...
Bueno, depèn del que la faci
servir. Depèn de l'ús. Clar.
Sí, clar.
El que treballa fora de casa seva i s'ha de moure molt, li surt a compte. Si tu només el fas servir de tant en tant, pues no et surt a compte.
Dirien que has de fer un ús diari.
Sí.
I en diferents mitjans.
Sí, sí.
Per exemple, no?
Els estudiants, bueno, la gent que treballa...
Ara no sé què val allò que en deien la T casual, que era per 10 viatges, però valia 9 o 10 euros.
O més.
20 euros. No. O de 10 viatges, 20 euros.
Aquesta era l'antiga T10, no?
Sí.
L'antiga
20 T10. Euros valia últimament.
Bueno, no ho sé, però jo no...
Ja, i només et serveix per fer...
No utilitzo el transport públic.
Val. Doncs potser que canviem de tema, sí. I ens anarem al teatre. Mira, això fa cap de setmana, sabeu? I és que han sortit les dades del públic d'aquest 2024. No sé si vosaltres sou molt de teatre. Us agrada? Sou consumidors d'arts escèniques? Sí o no?
Sí, a mi m'agrada. No sóc molt consumidora perquè no tinc molta disposició per anar-hi, però m'agrada. Quan puc hi vaig, sí.
Sí? I tu, Jordi?
No, a mi m'agrada i procuro anar-hi, però segurament no amb l'assiduïtat que m'agradaria.
Ja. Jordi,
igual que el Jordi.
Sí. Mm. I això de regalar, per exemple, perquè ara que venim de les festes de Nadal...
Ah, sí, jo això ho he fet, ho faig cada any.
Regalar teatre
sí.
o espectacles
sí.
en
sí, sí.
general, que també està sí. molt bé.
Jo això ho he fet, I aquí al Teatre Auditori, per exemple, hi ha una targeta regal que va molt bé, que tu dius l'import que vols posar, regales, i després el que ho rep tria els espectacles i trobo que està molt bé.
Doncs mireu que aquestes dades que han sortit d'aquest 2024 són bones, no? Són boníssimes, perquè s'han superat els 3 milions d'espectadors als teatres de Barcelona, el que suposa un increment de el 10% aproximadament respecte del 2023, quan segur que heu sentit moltes vegades del cinema com del teatre, com és que estem en crisi. Escolta, doncs hi ha coses que funcionen realment. Hi ha una iniciativa que és el Cap Butaca Buida, que aquest any passat es va fer la primera edició i que aquest any també es farà de nou, serà el 22 de març, que sembla que ha funcionat molt bé i que serveix precisament per promocionar que la gent vagi al teatre. Iniciatives com aquesta, sabeu com funciona això del cap butaca buida, que trien un dia, que, com si fos el dia de Sant Jordi pels llibres,
És el dia del teatre.
És el dia del teatre, no? I tothom, doncs, intenta, doncs, poder...
Omplir
teatres, no? Més grans o més petits. Però la iniciativa ha funcionat i esperem que ho continuï fent. El que no sé és si estan comptabilitzats els teatres i les sales de fora de Barcelona, les petites sales.
Jo crec que sí.
Ara no sé.
Bueno, és que parla de teatres de Barcelona,
De Barcelona, però inclou les petites sales. El que és curiós, perquè les xifres més grans són teatre, però no és el que pròpiament entenem per teatre, no? Són pel que posa aquí, espectacles musicals, l'espectacle, per exemple, del Mago Pop, però vull dir, el que entenem per una obra de teatre...
Bueno, de fet, mira, la primera...
No és el que...
El rànquing aquest any, la primera és Maricel.
Sí, és un musical. Clar,
Maricel és teatre, únicament és un musical.
És musical.
Què és? És una òpera?
No, és musical, és musical.
És un musical, és un musical.
Sí. Però després tindríem Escape Room.
Que també, també és una cosa especial, sí, tampoc no és pròpiament...
No, però és teatre.
Sí,
és teatre. El que és diferent és l'espectacle de màgia del Mago Pop, que continua estant en els primers llocs del rànquing, està tercer.
És un bon espectacle.
El Nada és impossible, que continua allò cridant l'atenció del públic. Algun d'aquests espectacles l'heu vist?
Sí, jo l'he vist aquest, i realment està molt bé, eh?
Sí,
vull dir, sembla que Nada és impossible, doncs és veritat, no? Per ell, eh?
Algú més ha vist el Nada és impossible del Mago Pop?
Sí.
No l'has vist?
No, per desgràcia no. I a Maricel em vaig quedar sense entrada.
Bueno, Maricel, però Maricel encara funciona.
Sí, no sé si hi ha gaires entrades, eh?
Marc, Carme.
No?
No.
A més, aquests espectacles que parla aquí són espectacles que tu hi pots anar amb la canalla, per exemple, no? No són espectacles només per gent gran. Les obres de teatre no, són per un públic ja més adult. En canvi, aquests, tu pots anar amb canalla, esclar, omplen molt més que els altres.
Hauria de saber les xifres de Madrid.
A Madrid funciona molt bé.
A Madrid, jo crec que allà tiren coets, eh?
Sí, funciona molt bé.
És que l'oferta d'allà no és la mateixa d'aquí.
Home, i tant, ja ho sabem.
No, però a més a més estan plens els teatres allà, saps? Allà sí.
Van espavilant, eh, Georgia? Vull dir que ja portem unes temporades que la situació va millorant i que, bueno, escolta, no està pas malament. A veure, que sempre ens tendim a comparar, eh, amb Madrid...
També però Madrid té una vida nocturna que no tenim aquí, eh?
No és comparable.
Madrid, que també té una vida nocturna, com a costum, que no tenim aquí. Aquí som més de... Quan acabes la feina, te'n vas cap a casa i allà... Sí.
El tardeo no existeix.
No.
Bueno, s'està començant, eh?
Sí, però els caps de setmana, no? Però els dies de cada dia tothom va molt a l'idea.
Home, allà,
en aquest sentit, hi ha més vida. Suposo que també omplen més per això. I també hi ha molta gent de fora, eh?
Hi ha una població flotant
immensa. Sí, que això també hi fa,
Es cal veure el pont aeri, no?
Sí.
Vull dir, jo, per exemple, mentre treballava, durant molts anys, havia d'anar a Madrid sovint. I sovint, doncs, anàvem... Va, doncs mira, anem al teatre. Ja que estem aquí, anem a veure això, anem a veure allò, perquè, bueno, al vespre què fas? Fotre't a l'habitació de l'hotel a mirar l'1-2-3?
Sí. I,
doncs mira...
Però, i és veritat que hi ha un turisme molt específic, no?, d'anar a veure grans espectacles a Madrid. El Rei León, per exemple, no sé quants anys porta.
Sí.
Imagina't.
La
tira i mitja. Però és que estan allà anys i panys i, clar, fins que acabi l'últim espanyol que vulguin anar a veure.
A veure-ho, sí.
El musical,
que sempre n'hi haurà algú.
Allà hi seran. Però sí que és veritat que és molt diferent. No sé si és que perquè també hi ha... L'oferta és veritat, com deia la Georgia, que és bastant més àmplia. També hi ha més sala petita o mitjana, que no necessàriament tots són grans teatres. Vull dir que hi ha una oferta que és molt diversa, molt variada, i podríem dir que per tots els gustos. Però aquí...
Mira, ja, només s'ha de veure actors d'aquí, molts actors d'aquí...
Se'n van allà.
Se'n van a treballar allà. Això vol dir que hi ha molta més oferta que no pas aquí. Si hi hagués molta oferta aquí, no es mourien, es quedarien aquí, a casa, no?
Però és que, és que no és únicament que hi hagi molta més oferta. Hi ha molta més oferta perquè hi ha molta més aportació pública al teatre.
També.
Hi ha molts més teatres... Clar, Barcelona, quants teatres han tancat perquè no han pogut subsistir?
Teatres i cines.
Teatres importants en queden quatre.
Teatres, cinemes...
Sí, cines, després són sales,
llibreries...
Petitetes, de 50, 60 persones... Clar,
Sí, sí. Però vaja...
I l'aportació pública, n'estic convençut que allà és molt important. I, a més... en conseqüència també ho és perquè hi ha molta gent de fora, això que dèieu de que hi ha gent que es desplaça a Madrid per veure el Rei León o el Sursum Corda, és igual, però al marge d'això, a nivell laboral, va fer un baixón quan la pandèmia, per molts motius, òbviament, però també perquè les empreses van descobrir una miqueta el tema de les videoconferències, que això es manté, però ha anat bastant a la baixa. I això vol dir que torna una altra vegada les reunions a Madrid i tal i qual. I llavors aquesta gent són grans consumidors d'aquests espectacles de teatre, de no teatre, musicals, etcètera, etcètera.
D'alguna manera s'ha d'ocupar el temps lliure, no? Que un està fent feina, però quan tens una estoneta, doncs ve de gust sortir...
On s'ha de distreure.
Clar, sí. Clar que sí.
Evident.
I anar a veure un espectacle d'aquests.
I esperem que les xifres vagin incrementant, eh? Ja que doncs, han començat a pujar, que segueixin.
Apunteu-vos el dia 22 de març, que serà la segona edició del Cap Butaca Buida, i segurament que en les vostres ciutats se seguirà aquesta iniciativa. Roser, Jordi, Georgia, moltíssimes gràcies per aquesta primera aportació de l'any. Us espero en un altre moment, d'acord?
A tu, a reveure.
Moltíssimes gràcies.
A tu.
Adéu.
Bon any per tothom.
Adéu. Bona tarda.
Gràcies. Adéu.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferint productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
donar a la teva pell i al teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat. Cugat.